Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Les 10 en punt del matí i avui, que és dijous, donem la benvinguda de nou a la nostra col·laboradora Ruth Caral. Què tal, Ruth? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com sempre, Ruth, que vens a presentar-nos una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. En definitiva, una història de superació. De què parlem avui, Ruth?
Mira, avui parlarem de diverses coses. Avui parlarem de l'èxit professional, de la humilitat, de la incertesa, de l'agraïment, de la bondat. Parlarem de dibuix, d'art, de cultura. També farem referència a l'amor i a poder estimar lliurement. I també veurem com l'esforç, la constància i estar al lloc adequat, al moment adequat, té canviar la vida.
Déu-n'hi-do, quina història.
Sí, sí.
Que ho té tot. Per tant, només ens queda saber qui és la persona.
Doncs mira, entrevistaré una persona a qui vaig conèixer personalment ara fa 3 anys i que cada vegada que parlem és una lliçó de vida i d'optimisme. Explica històries amb els seus dibuixos i sempre ho fa amb amor i des de l'ànima. Avui coneixerem Ignasi Blanch. Ignasi Blanch té 59 anys i és artista visual i il·lustrador. Està especialitzat en tècniques d'impressió i gravat i se'l coneix especialment per ser l'únic representant de l'estat espanyol que va il·lustrar una part del mur de Berlín, l'actual East Side Gallery. Gràcies a això va fer-se un nom a nivell internacional i des de llavors l'han convidat a molts països, Colòmbia, països bàltics, Alemanya, Croàcia, entre molts altres. Amb el llibre Alicia, el País de les Meravelles, va conèixer l'Olivia Newton-John, amb qui anys més tard va publicar el llibre L'Ivon. Tot i tindre esta mirada internacional, Ignasi mai no ha perdut de vista la seva terra natal, Roquetes, al costat de Tortosa, on actualment encara ja està arrelat. Una afició, passejar per la platja. I una cançó la que sentim de fons, Grace and Gratitude, d'Olivia Newton-John, Beth Nielsen Chapman i Amy Sky. Ignasi Blanch, bon dia.
Hola, com esteu?
Què tal, Ignasi? Bon dia.
Gràcies, hola.
Abans d'entrar en més detall a conèixer la teva història, així per començar, què és per a tu la superació personal?
Bé, jo crec que intentar mantenir la felicitat cada dia. Jo crec que té a veure amb això, no? Intentar estar bé, estar feliç, però dia a dia. Jo crec que és això.
Sentim esta cançó de fons. Ara n'entrarem en més calma a parlar de l'Olivia i tot plegat, però d'alguna manera et fa pensar esta cançó en la teua vida i en la teua història de superació personal i professional?
Clar, aquesta cançó parla de gratitud. Gràcies a la vida, gràcies cada dia. I d'alguna manera a mi em sembla que és el tòpic, però és la paraula màgica, no? Ser agraït, estàs dient amb la paraula gràcies que ets conscient del que fan per tu, no? Llavors, a mi m'agrada que la gent sigui agraïda, m'agrada ser-ho, jo sé que ho dic potser a vegades massa sovint, però és que em sembla que és l'actitud de la consideració envers els altres, no? Amb aquesta paraula. I aquesta cançó parla d'això.
Comencem ja a parlar dels teus dibuixos, de les il·lustracions que fas. Tu recordes els primers dibuixos?
Sí que recordo. Sí.
Com era dibuixar de ben menut?
Clar, jo recordo, mira, era molt petit i a casa vivíem davant de l'església de Roquetes, el poble on vaig néixer, i era una mica, sempre faig la broma, però cert, era un nen cronista, perquè des del balcó de casa que veiem l'església hi havia els casaments, hi havia enterraments, hi havia processons, dibuixava això, fixava molt els vestits de la gent, de les núvies, amb els protocols aquests de les processons, els sants, i ho dibuixava. Llavors aquests dibuixos formaven part una mica dels afalacs de la família, dels amics, dels pares, i d'alguna manera van alimentar este nen que va créixer amb el deliri, amb el desig d'esdevenir professional, no? Però si penso en l'origen, va sorgir tot davant de l'església.
M'agrada que ens expliques això, perquè Ignasi, segur que... sabràs això que moltes persones que tenim, per exemple, un diari personal i escrivim, quan ho mirem amb els anys, ens fa riure, ens fa certa vergonyeta llegir allò que era tan gros o que nosaltres explicàvem allà, no? Però això és un escrit. Tu guardes alguna llibreta de la infantesa, de dibuixos?
Sí, sí, sí. Però els meus pares ho van guardar i és, fa molta il·lusió, fa moltíssima.
Què penses quan ho mires, quan mires un dibuix d'aquella època?
Mira, també estic molt agraït, perquè penso que gràcies a aquells dibuixos, d'alguna manera, he pogut seguir avançant, creixent, aprenent, sobretot, i fer els que faig ara, no? Vull dir, tot és un itinerari, aquells dibuixos foren l'inici d'aquest itinerari que és la meva vida, no?
Però pel que tinc entès, també dibuixaves a tot arreu, més enllà de dibuixar el que tenies davant de casa... Tu també eres una mica tracalet i...
Sí, jo era molt... Bueno, encara ho sóc una mica, però molt, molt actiu, però quan era nen encara més. Llavors, per exemple, dibuixava a les parets de casa, a l'habitació on dormia, estava tot aixada a la paret. I llavors, a les llibretes dels meus germans, que acabaven posant números als fulls perquè no els ho prengués, i va arribar un moment que uns pares van tenir una solució, que era una taula que teníem petita al menjador, van posar unes estovalles de manera que podia dibuixar sobre les estovalles. I amb això van resoldre els dibuixos a la paret i que prengués els fulls amb els germans, no? Era una mena de neguit, el dibuix. Jo crec que era, era un clam en aquell nen actiu en el qual jo em sentia feliç i tranquil i era el que més m'apassionava, crec.
I llavors, estan allí, estan a Roquetes, comences a fer classes de dibuix amb l'escultora i dibuixant Cinta Sabater. Què recordes d'aquells inicis?
Clar, jo recordo la importància que és el tenir, en el meu cas, sempre dic els progenitors, els pares que em van donar suport, i bons mestres, no? Jo, quan era més gran, quan Cinta Sabater, ara gran amiga, referent per mi, jo es feia BUP, el BUP de llavors, i va ser, era un oasi. La classe de Cinta era un espai de comunicació, de cultura, de llibertat, i per algú que volgués dibuixar fent el BUP d'aleshores, que havies de fer química, física, literatura, tot junt, el dibuix i la classe de Cinta era un espai d'aire fresc necessari, no per mi.
Ella, en el seu cas, perquè ella té un estil també molt, molt propi, molt cuidat i molt, molt no sé com dir-ho, molt pulcre, no sé sí. com dir-ho. Ella, d'alguna manera, què em vas agafar d'ella per fer després el teu estil o no em vas agafar res?
Tant de l'estil formal, no. Jo crec que tant de bo d'ella hagués agafat la seva discreció i, sobretot, la seva força. És una dona amb molta força. O sigui, dintre, darrere, Cinta, aquesta imatge tímida que té una fortalesa increïble. I això admiro absolutament. Les seves figures, de fet, tenen aquest contrast. Són figures amb molta sensibilitat, moltíssima, però molta fortalesa, amb les mans grosses, amb escultures amb dones molt valentes o parelles amoroses molt boniques. Bueno, tant de bo que té una cosa d'ella. Espero que... Sí, espero.
En aquell moment tu ja et pensaves que este podria ser el teu ofici, el dibuixar?
Ho desitjava. Ho desitjava, sens dubte. O sigui, jo volia viure del meu treball. Això ho desitjava. Que ho pensava que passaria? No ho penses mai. No, ni pensar-ho. O sigui, no. Per això recordo molt el xiquet aquell que vaig ser. Ho recordo molt perquè crec que tenia molts somnis. I a vegades, quan me'n recordo, li parlo, no? Dient-li... T'ha anat bé, home, que has aconseguit més del que pensaves, no?
Quin és el moment, Ignasi, en què dius ara sí, ara m'hi puc dedicar?
Jo crec que la tornada a Berlín. O sigui, havent fet Belles Arts, vaig marxar a Berlín en uns anys molt, molt convulsos i molt forts i importants a Berlín, que eren els 80s i 90, quan va caure el mur. Vaig pintar el mur, com explicava Ruth. Llavors, mica en tornar, per motius personals aquí a Barcelona, sí que va ser... no vull fer qualsevol cosa. Si he estudiat tant, si he viatjat, si m'he arriscat, vull treure'n partit d'això, no? Rendiment intel·lectual, diria, més que econòmic. Econòmic no m'ho esperava. I va ser en tornar a dedicar-m'hi poc a poc, pas a pas, fins que ha passat, no?
Després en parlarem, Ruth, de Berlín.
Exacte, sí, en parlarem amb més calma. Jo també et volia preguntar, perquè, clar, en aquella època, diguem que... tot el tema vinculat amb les arts potser era com, ui, d'això no et guanyaràs mai la vida. Però des de casa tu et van animar a fer Belles Arts?
Del tot. I és una cosa curiosa perquè això que dius és cert. O sigui, moltíssims companys i companyes meus, els hi costava, perquè el tema era no t'hi guanyaràs la vida i feien magisteri o feien arquitectura. Llavors a casa només tenia cap problema. La condició era que havies de fer una carrera, i això ho agraeixo molt ara, però fer Belles Arts, que era una carrera, realment, en aquell moment, té poc prestigi per a l'entorn, no de casa, dels amics, de la gent, era fer una carrera com de sucre, com de broma, no? Que ara sempre dic, no és de broma, no tothom pot fer belles arts. I em van animar moltíssim. Jo, amb els pares, estic molt agraït, moltíssim, perquè si no hagués estat per la seva comprensió i estar al costat, no, segurament que ara no estaria així, aquí, no?
La família, humil, però exigent, també. Este tarannà t'ha marcat a l'hora de desenvolupar la teua carrera professional?
Sí, sí. Aquest és un tema, és l'altre tema més dens, aquest. O sigui, hi ha l'agraïment absolutament, perquè he rebut una mena de niu, de cultura i d'amor i d'estima que no es pot canviar per res, i també estic molt agraït amb això rebut, no? He tingut sort. Però, d'altra banda, també aquesta exigència arriba uns anys en els quals te n'has de desprendre, no? Acceptar l'error, acceptar que no tot ha de ser correcte, ni possible, ni brillant. I aquesta banda, jo crec que tots passem per un període així en el qual has de fer un canvi. Has de fer un canvi i entendre les teves debilitats i canviar, si cal.
Llavors decidixes fer Belles Arts, marxes cap aquí, vens cap a Barcelona. Com van ser aquells anys d'estudiant?
Ara recordo molta energia, molta alegria. Clar, Belles Arts és una carrera que t'ha d'agradar dibuixar i t'ha d'agradar l'art, perquè passes moltes hores pintant, dibuixant els estudis, seran 3 dies de pràctica. Però molts dies estàvem al bar, també, no? Parlant sobre el que era l'art i locubrant amb els somnis que volíem. Però recordo com que érem gent jove amb molta energia, amb moltes idees boges, amb ganes de canviar el món, i érem gent amb molta vitalitat, si més no el grup que jo anava, i això et queda. Per altra banda, a favor dels professors, hi ha una formació bàsica en història de l'art, o en entendre el llenguatge abstracte de l'art, que després ara de gran he vist que m'ha ajudat molt. I, per altra banda, vaig trobar la meva parella, amb la qual cosa estic molt content.
Esta vitalitat creus que ha canviat o encara la mantens?
És que la bèstia va dintre. Vull dir, sé com sé és. Jo, per exemple, també de gran he hagut d'acceptar que sé és com sé és. Jo sóc actiu de mena, que no hiperactiu, però actiu sí, inquiet. I visc amb això. Llavors, voler-ho canviar és pràcticament impossible. Això ens passa a tots, segurament, no?
Per tant, la importància de treballar ja la vas mamar des de casa, i a Barcelona vas haver-ho de demostrar. Perquè, a més, també, pel que he llegit, vas fer de cambrer, de DJ, de model, fent classes també de repàs. D'alguna manera, te vas demostrar a tu mateix que també eres capaç de fer moltes altres coses a banda de ser dibuixant. No sé si això, d'alguna manera, també et va reconfortar.
Més que res, volia dir, de model de dibuix, no de model, perquè soc un
tampoc
baix, no soc un supermodel de l'escola de dibuix. No, el que sí és que és la relació amb el món laboral. D'alguna manera, et dona seguretat. Per exemple, si no anava bé el tema de l'art, hi ha la certesa de que treballaré de qualsevol cosa perquè soc treballador. Jo sempre, quan faig classes, els meus alumnes diferencio els que són treballadors dels que no ho són. Perquè crec que és una mena de seguretat a la vida, que si pot anar malament treballaré, és que no em fa por res de qüestions laborals i feina perquè la faig. Llavors sí que és una ajuda, ha estat una ajuda això. Sí, sí.
I per exemple també no ser tímid o tindre facilitat per comunicar-te, això també t'ha ajudat?
Jo no sé si la gent em veu molt descarat, però però això també ha estat gradual, perquè no era tímid però era prudent. Ara de grans la bèstia aquesta que dic s'ha soltat del tot, però no he estat sempre així. Simpàtic, parlador amb tothom, sí, però ara és un moment, suposo, també per l'edat, és un moment en què et deixes anar. És passar a tots, també crec, això.
Llavors, ja encetem el bloc de parlar del mur de Berlín. Va ser l'any 88 quan te'n vas això a Berlín, a Alemanya. Què va significar aquells anys per a tu quan vas arribar a la ciutat?
Clar, Berlín era una ciutat que oferia unes possibilitats d'obertura, maneres de viure molt diferents de Barcelona, Madrid, altres capitals, no? Estava bé Barcelona, per exemple, però, no sé, recordo que a Berlín vam arribar, encara estava al mur quan vaig anar, esclar, el mur va caure l'any següent. De cop, l'illa germano-federal, al mig del Berlín comunista, s'invertien diners, hi havia grups de feminisme, de LGBTIQ, de nois antimilitars, o sigui, tot havia una mena de col·lectius que provocaven que aquella ciutat fora una cosa que bullia de cultura, de sentiments, de temes polítics, econòmics i socials que volien. I clar, era una meravella viure allà, no? I quan eres jove, podies d'alguna manera sentir-te part d'una xarxa artística alternativa que ni a Barcelona ni a altres ciutats existia i possiblement no existeix encara. I en canvi Berlín era... t'obria les portes del tot, no?
Va ser per això que vas triar Berlín i no una altra ciutat europea?
Llavors estava molt de moda Berlín. Londres també, més tard, però Berlín era com a... se'n parlava molt. I vam anar, els 5 anys de carrera, vam anar a veure-ho, a Alemanya. Ens va agradar molt, un grup de 4 estudiants, vam anar junts a viure allà.
Era una mica underground ja, Berlín, o no?
Era com?
Una mica underground, una mica...
Sí. Sí, per exemple, d'alguna manera, allà podies viure en les cases ocupes, podies viure en col·lectius, o inclús la manera de vestir. El sentit pràctic dels alemanys, allà portaves un pantaló del teu avi i un barret del veí i una jaqueta nova, tot barrejat, i quedaves graciós, no? Ningú et deia res ni reien. Aquí, compte, aquí havies d'anar... els llatins són més... els mediterrans de cuidats i pentinats i no sé què. I aquesta cosa, simbòlica i només figurativa, té molt a veure amb valors de la ciutat que et respectaven del tot, no? En qui vivies, en qui estimaves, si a què et dedicaves... Això contrastava també una cosa, que és que per als alemanys era molt important, i segueix sent l'Ausbildung, la formació. Uh-huh. I preguntant quina és la teva formació. I això també m'agrada molt a mi, que el respecte per la teva professió.
Uh-huh. I parlem del mur de Berlín, em parlo d'amor. En aquell moment t'imaginaves que t'acabaria capgirant la vida positivament, com ho va fer?
No, perquè això va ser un projecte, el Parlo d'Amor, forma part del projecte Itzai Gallery, que és un tros del mur que han deixat de record. M'hi vaig presentar, era un concurs públic, em van agafar sense esperar-m'ho, i vaig pintar la frase aquesta, Parlo d'Amor, amb una imatge d'una litografia que jo estava fent aleshores. Ha perdurat, encara és ara, està és un monument protegit, i el tercer lloc més visitat de Berlín, no la meva pintura, tot el projecte Itzai Gallery. No m'ho esperava, perquè era un dels projectes efímers com molts dels que succeïen a la ciutat llavors, no? I jo vaig fer-ho amb l'energia, amb la força, amb moltes ganes, pensant que allò duraria 3 mesos màxim, i porta 33 anys.
Sí. El dibuix...
Déu-n'hi-do.
Sí. El dibuix parla d'amor, i ho fa en català. Tenies clar que aquell era el missatge que volies pintar?
Segurament, perquè... I vaig fer bé, per una qüestió, perquè malgrat vaig viure la caiguda del mur, jo estava allà, no sóc alemany jo. Em va afectar, però no com algú que forma part de la cultura germànica directament, no? Aleshores, sí que em va anar molt bé, però em va anar molt bé pintar algun dibuix que fos fidel al meu treball dels 80 a Berlín, perquè amb les influències d'altres artistes i dels neoexpressionistes alemanys o de Transvanguardia italiana, que va a una exposició, es nota la influència de la gent que estàvem allà, però vaig ser fidel al que jo feia prou, no? I això crec que vaig fer bé, perquè fa que el dibuix crec que queda encara prou actual.
Mm-hmm. Parles d'amor al mur de Berlín, però també has parlat sempre de l'amor lliure. Què és per a tu l'amor?
És una necessitat, primera. Jo crec que és necessitat sentir-te estimat, que t'estimen, i sobretot oferir estimar, no? I llavors, quan dic parlo d'amor, volíem dir sempre quan treballo, quan dibuixo, quan viatjo, crec que és un sentiment que, a mi per mi, és molt important, és essencial.
Estimem en llibertat?
No tothom. Jo crec que he tingut sort, també. O sigui, procuro, en aquest aspecte, amb els efectes, ser sincer, ser directe. Quan algú m'agrada i l'estima, ho dic. I llavors, però noto que és un tema que emocionalment mos costa transmetre-ho i dir-ho.
Enguany, precisament, a Roquetes, va ser el pregoner de la segona edició d'Unicorns Pride Tebre. Parles obertament de l'homosexualitat, sense tabús ni pèls a la llengua. Sents que encara és un perill expressar-se obertament?
Jo pensava que no. Per mi hi ha una cosa, que amb això que has comentat del Pride, no sé si comparteixo del tot, malgrat ser que ha d'existir, les sigles. O sigui, que hi hagin tantes etiquetes, no m'agrada. No m'agrada que la gent s'hagi etiquetat per la seva identitat de gènere o perquè l'opció sexual és tan privat... amb qui estimes, amb qui vas al llit, o... és privadíssim. Llavors, però, donat que hi ha gent que té més avantatges que altra, els que no en tenen han de posar unes sigles perquè els que no en tenen res entenguen que aquells necessiten reivindicar coses, no? Llavors, vaig col·laborar per això, perquè em sembla que sí, per la meva feina, com a referent per a gent jove, puc obrir portes i el cap a molts, vaig ser no valent, vaig simplement dir que cadascú estimi qui vulgui, amb llibertat i sense etiqueta, sobretot.
Tornem una mica amb el mur de Berlín, perquè amb això aconsegueixes fer-te un nom a tots els nivells, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, com a nivell mundial. T'esperaves també aquesta rebuda?
No ho esperes mai. També el tema que et coneguin és relatiu. Vull dir, per exemple, ara això ha canviat. En aquests 30 anys hi ha gent jove que té accés, tots ho tenim, però per les xarxes arribes a l'altra part del món i pots treballar amb Estats Units de seguida. Vull dir que el coneixement és relatiu, també. Vull dir que sí, que havia pogut viatjar, m'han cridat els meus dibuixos, gràcies a aquests personatges que dibuixo he viatjat pel món, però el tema de la fama és relatiu sempre, jo no ho tinc com a objectiu. Però no m'esperava, o sigui, no m'esperava que gràcies a aquest món, a aquest univers que he creat, se'm convidés, doncs això, a Croàcia, a Colòmbia, a Alemanya, als Països Bàltics, no esperava.
Mm-hmm. I el somni d'aquell adolescent que admirava l'actriu Olivia Newton-John va acabar esdevenint una realitat. Quin va ser el primer contacte amb l'Olivia?
Jo crec que Olivia me la van posar així, no sé si quina energia me la van posar davant, però estava a Berlín, Olivia. Era el 20è aniversari del mur, jo estava restaurant la pintura Parlo d'amor. Vaig accedir amb ella, li vaig regalar un llibre meu, Alicia al País de les Meravelles, que és un llibre molt personal, versionat per l'Àngel Burgas i dibuixat per mi. Li vaig regalar, li vaig dir gràcies, Olivia, perquè t'escolto sovint, estàs molt sovint amb els dibuixos. Es va quedar així parada. Dins del llibre vaig posar la targeta meva. I a cap d'uns mesos, crec, per Nadal, vaig rebre un sobre, una postal de color rosa, per cert, que em deia "You are so talented, thank you", no sé què, dient-me, agraint-me el regal del llibre, no? A partir d'aquí vam coincidir un altre cop a Birmingham, a un concert. Se'n recordava del llibre, va parlar d'un trasllat que havia fet la casa i va dir "Però el teu llibre me l'hem portat amb mi, l'he agafat". Això em va emocionar. I 4 anys més tard, a un concert a Londres, va ser quan vaig decidir que volia formar part d'aquest projecte Lifon i vaig il·lustrar les cançons del disc Lifon i li van agradar molt. I això va ser el...
Què va significar per a tu fer aquest llibre il·lustrat? Perquè tu, d'alguna manera, quan eres adolescent, no tenies aquell somni de poder conèixer d'alguna manera, no? O tenies l'instint que potser allò podia acabar passant?
No, adolescent no. O sigui, l'Olivia m'agradava... A mi m'he considerat la paraula fan, no m'agrada del tot. Jo crec que si m'hagués presentat amb ella com a fan no hagués passat això. Em vaig presentar com a adult, professional, dient-li gràcies i dibuixo així, faig això, no? Si hagués anat dient-li vull una foto i vull que em signes aquí i vull allà, hagués estat un mes de moltíssima gent que l'estima i que la segueix, no? Llavors no ho esperava. No esperava, per suposat, que jo em faria gran professional. I el que sí, amb el tema de superació, jo crec que hi ha un tema que és que, òbviament, Olivia i jo estem a dos lligues molt diferents, molt. Però... I és professional, també, d'un altre indret, d'un altre espai, però som coincidents al món i som humans, perquè no pot agradar-li el meu treball. I així va ser, vaig pensar això, em vaig atrevir, vaig dedicar temps fent els dibuixos, i li van agradar, la sort va ser que li van agradar. És un somni per mi. De fet, és com a la noia del pòster que tenia l'habitació d'adolescent i a les carpetes, de cop ens hem escrit mails fins, tristament, els darrers mesos abans de morir, no? Ella. Vull dir que és un somni, realment és un d'aquells hits de tota vida que em produeix molta emoció.
I tu, en aquest cas, vas aconseguir una gran fita, no?, d'alguna manera, però mai no has perdut la humilitat. Tampoc no arribes en cap moment a tindre la vida assegurada, no?
És que Mart, has de ser molt conscient de que és un treball constant, has de treballar diari, has de ser perseverant, insistent, i molt treballador. El que no pots fer és i pretendre que et descobreixin i viure de renda, no? O de la humilitat, a mi sembla un valor bàsic. O sigui, no amb tothom. Jo crec que pel poc que dura això, o sigui, pretendre fer una volada exagerada en quant a... No té sentit. O sigui, no té gaire sentit. A mi no m'interessa gaire la gent que ha de demostrar que l'èxit els ha arribat així. No té gaire sentit. Al final som humans tots i el recorregut és breu. I per tant...
I també tens sempre molt de respecte pels altres, procures no ferir, no ofendre... També ho tens en compte, això, a l'hora de dibuixar? Tots aquests valors, d'alguna manera, també se veuen reflectits en els teus dibuixos, en les teues obres?
Sí, un dia l'Àngel Burgas, que em coneix molt i que comentava, parlava de la bonomia, els dibuixos, no? Sí que procuro, malgrat també altres coses, no? I també hi ha un cert erotisme, o també hi ha la memòria de la infantesa, o el respecte al món rural, al camp, a la terra. Però, per exemple, aquest aspecte de bondat i de compartir, per a mi sí que és molt important. Malgrat puc dibuixar, i sobretot no et jutjar. Jo dibuixo tot tipus de personatges, però sí que es nota, també això amb el comentari de l'Àngel Burgas, però és veritat, no faig judici, no et jutjo. Llavors, els dibuixos meus es nota que puc dibuixar tot sense entrar en cap tipus de prejudicis.
Ara ens ho deia la Ruth i l'Ignasi ho confirmava, que té molt respecte a l'hora de pintar, de dir coses, però sempre sense ferir, sense ofendre a ningú, no? Com saps, Ignasi, Tacho Benet acaba d'obrir un museu a Barcelona que es diu Art Prohibit, amb totes aquelles obres d'art que han quedat prohibides per una cosa o altra. L'art es pot prohibir o es pot dir de tot?
Vull pensar que es pot dir de tot. Malgrat, si estic dient que no ofendre, no jutjar, no... Jo consideraria això, però a mi em sembla que precisament la parcel·la de l'art és l'espai necessari perquè una societat sigui madura, lliure i amb possibilitats de canviar i evolucionar.
És a dir,
no?
Tu no ofens amb art, però l'art ha de tenir la capacitat d'ofendre?
També, també.
I també et fixes, paral·lelament, en la fragilitat dels altres. Això, d'alguna manera, en el teu cas, t'ajuda a crear la psicologia dels personatges o, d'alguna manera, des d'això...
Sí, també, però no només fragilitat. Vull dir, sí, les debilitats com a valor, per exemple, ara eixamplo el tema, però, per exemple, quan alguns dels meus alumnes dibuixen i fan un traç feble o dèbil, perquè són molt tímides, algunes noies... dic noies perquè tinc més noies d'alumnes. O sigui, procuro que sigui un valor, també la debilitat o la fragilitat. O sigui, al final som com som, no som tots forts, ni valents, ni decidits, ni atrevits, i l'error, quan se dibuixa, o la fragilitat, la debilitat, la timidesa, al final també és una característica, no sé si lloable, però considerable, no?
Mm-hmm. I ara que ha introduït una mica el tema de la tècnica, no? D'aquest traç més dèbil, els teus dibuixos són tots fets a mà.
Sí.
No fas art digital. La lleugeresa d'aquest traç també és la base dels teus dibuixos?
Això és una opció que no vol dir ni millor ni pitjor. Jo tinc companys que treballen tot digitalment, està molt bé. Passa que per mi és molt important el llegat. O sigui, el llegat per la banda i per l'altra la vinculació gestual amb el pensament i amb el cor. O sigui, jo durant, mentre visqui, vull que deixar palès, deixar sobre papers i que sigui el traç immediat, pensament, moment en el qual visc. No vull només pensar productivament amb la facilitat que et dona un estri com un ordinador perquè quedi, o pel temps. No importa repetir, fer, canviar, perquè és una opció de vida. Repeteixo, no és el millor, no dic que és el millor, però he decidit que vull un treball més humanista i d'alguna manera, com a humans, el treball, elaborar matèria amb les mans i aprofitar les mans, és molt important per mi.
L'art digital, per tant, d'alguna manera perd força o perd credibilitat?
Ajuda. Vull dir, a mi l'art digital m'ajuda a acabar els dibuixos, contrastos, enviar-los, el que sigui. Sols que això que crea llegat, per exemple, jo tinc tot el patrimoni, que no econòmic, de dibuixos, o sigui, de formació artística, guardat amb carpetes, és un problema això aquí a Barcelona, perquè necessites espai i l'espai és car a la ciutat. Però per mi és, puc distribuir-ho, puc compartir-ho, ara mateix alguns museus tindran obra meva, i això si tens art digital, ara per ara, els museus encara no tots tenen mostra d'art només digital. I, per tant, és una opció. És una opció que estic... I amb això fa temps i faré. Així és. Mm-hmm.
I també els teus dibuixos sempre tenen personatges que, d'alguna manera, o han estat presents o continuen presents actualment a la teva vida. També, d'alguna manera, estàs acompanyat sempre, no?
Estic acompanyat dels dibuixos i dels personatges. Suposo que vols dir això. Hi ha dibuixos,
sí.
Per exemple, personatges que formen part de l'univers que llegeixo, de la literatura, dels viatges que faig, de la gent que veig al carrer, de la gent que estimo. I una altra cosa que és més trista, però que per mi és important, que és el teixit que es genera quan vas perdent molts amics, o els pares, no? Hi ha un espai que per mi existeix també, que és el dels absents, que no són d'absents, perquè jo els tinc presents. Llavors, hi penso molt amb aquests pares, amb els amics, amb la gent que ha deixat d'estar físicament, per mi estan amb mi a diari. Llavors, els dibuixo.
I també, preparant l'entrevista, m'ha vingut al cap perquè tu també has fet projectes de dibuixar en directe. M'he ve al cap un concert del Cor de Cambra Pax de Sabadell en què ells anaven cantant i tu al mateix moment estaves fent uns dibuixos. T'agrada també la improvisació en directe?
M'agrada el concepte d'efímer. I precisament, com que tinc aquesta cosa d'energia, i m'agrada no perdre-ho. Llavors, que el traç immediat, que la gent percebi aquesta aquesta no por, aquesta capacitat de dibuixar en directe, i també, i si t'equivoques, o el dibuix, per exemple, que apareix, és més desdibuixat, més solt, què passa, no? I m'agrada molt pensar, us ofereix això? Si hi ets, ho veus, i si no hi ets, no. I això m'agrada molt.
I des de fa 25 anys, tu també ets professor de dibuix, fas classes d'il·lustració a l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. Què és el més important d'aprendre quan comences a dibuixar?
Ah, mira, jo crec que els meus alumnes... És un gust treballar a l'Escola de la Dona. Sobretot les noies, venen més noies, però els alumnes que venen a l'àrea d'il·lustració són gent que per fi, no per grans, sinó per fi, poden venir a fer una formació professional i són gent que aprenen a mirar i a explicar el que els hi passa amb la il·lustració, no? I, a més, adquirir uns coneixements professionals màxims. I es nota molt que hi ha un cultiu de gent feliç. Ja sobrevens això.
Ara ens ho deies, que estàs donant classes a l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. Ens deies abans també que tenies més dones a l'aula Comas. Aquest món ha canviat? És a dir, que les dones no fossin visibles en el món de l'art no vol dir que no hi fossin. Per tant, s'ha visibilitzat la dona també en el món de l'art?
En el món de la il·lustració, sens dubte. En el món de la il·lustració, a Catalunya hi ha il·lustradores tan bones, no des d'ara, des de fa molt. I, curiosament, l'Escola de la Dona, més el nom, no?, que es manté un nom des de fa ara 140 anys, es manté per la tradició que significa que les dones tinguessin feina, sortissin de casa fa 140 anys, venen més noies. És mixta l'escola, però, eh? Uh-huh. Llavors, sí que és visible. I amb il·lustració, jo diria que hi ha igual homes que dones, però hi ha dones tan bones a tota Europa, eh? I al món, que és on de pel que sigui, una feina que es fa a casa, que pots compaginar amb altres feines, segurament, i dintre del món socialment occident, que les dones han d'estar a casa i tal, bueno, el món sencer, es pot compaginar possiblement més, no ho sé. Però sí, sí que és visible i hi ha il·lustradores excel·lents, esclar. Mm-hmm.
I tu, com diem abans, has voltat molt, però també sempre has tornat. Què sents quan tornes al carrer Major de Roquetes i veus davant teu l'església?
Molta il·lusió. Jo crec que tornar al lloc on has estat feliç, d'alguna manera és un paradís d'infantesa que per a mi me torna a portar el xiquet aquell que tenia amb un germà, tenia un gos, anava a passejar amb el gos amb els amics, i els gossos d'ells, bicicletes, carrers, i és la memòria d'un paradís de felicitat.
I abans també comentaves, no?, que el món rural, què t'inspira dels pobles?
M'inspira molt la natura, els espais oberts, els arbres, les tradicions encara, no? Per exemple, que se celebra la castanyada, que el Nadal se celebra... O sigui, m'agrada molt els costums aquests, que vas allà les dones, per exemple, dic dones a vegades, la gent et fa ser un, aquí diu, un pa de pessic, un coc, i t'emporta la veïna. T'he fet un coc i t'emporta mig, no? Aquest tipus de coses, o verdures de l'hort, és un regal, és una cosa que a les grans ciutats no passa i que allà sí que passa. Aquesta generositat dels llocs petits, jo hi vaig, i la gent quan hi vas i segueixes anant-hi, jo he de dir per Roquetes, només rebo que alegria, la gent està molt contenta de que... I per mi, bueno, però no ho faig per ells, ho faig per mi. Jo allà, quan estic, me sento molt feliç.
Si no m'erro, allà a Roquetes estàs tramant alguna cosa. No sé si m'ho pots fer 5 cèntims, però encara no es pot dir res.
Sí. N'estic tramant una altra de cosa. A Roquetes m'he quedat la casa natal, on vaig néixer, i llavors he fet... És una casa antiga, que m'agrada molt, i la part de baix he tombat les parets i mantenint la casa com és, però he fet un estudi gran, amb la qual la idea és generar un espai d'art on hi haurà l'arxiu de la meva obra, però sobretot... obre portes a les noves generacions perquè tinguin un referent diferent, no? La casa està, com deia abans, davant l'església, al centre del poble, i jo vull els coneixences que he tingut per Europa, pel món, convidar-los, portar-los, no només per la gent de Roquetes, per la gent del món que vingui, oferir un espai de referència amb la cultura i, sobretot, amb el dibuix. Per mi és molt important el dibuix.
Sense ser culinquiet, Ignasi, no es pot ser artista?
Ajuda molt. Es pot ser un artista introspectiu, sens dubte, i n'hi ha, però jo crec que has de ser ambiciós positivament, no l'ambició ni econòmica ni d'això, però has de ser inquiet, sí. I sobretot has de ser molt curiós i molt obert a rebre moltes coses de maneres diferents.
Si et sembla, anem acabant amb més música. Campbell, de Natalie Merchant, durant tots aquests anys fent il·lustracions a tot arreu. La música t'ha acompanyat d'alguna manera?
Sí, sí, sempre, sempre. Sempre. L'Olivia és la primera, pobra, que l'he tagat allà sempre amb mi. Però la cantant d'ara també. Natalie Merchant és una cantant de la meva edat, dels Estats Units, que ha passat també moments de crisi i de salut feble, en el seu cas. Però és una dona que és amb molta fortalesa, si veu els vídeos com balla, com es mou, i sobretot que dibuixa també. I això m'agrada molt. I té una veu preciosa, amb uns textos profuns, interessants i de reflexió que la recomano molt. M'acompanya sempre, Natalie, també.
I n'has dit aquí molts anys, Déu vulgui que sigui així. Com t'agradaria que la gent et recordés com a artista?
Com un home honest. M'agradaria molt això que us he dit, de treballar a mà i de... El tema de l'honestitat, per mi, és important.
Per part nostra, Ignasi, moltíssimes gràcies.
No, l'agraïment és meu de debò, perquè m'heu convidat. Us agraeixo moltíssim.
Gràcies, Ignasi, gràcies a tu, Ruth. Ens escoltem la setmana vinent amb més històries i més superacions. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Adéu.
Igualment.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. La Girocleta, amb Olma Giró.
Pràcticament 4 minuts i ja arribarem a 3 quarts d'11 del matí, a aquesta hora que volem conèixer on t'ha anat avui Olma Giró amb la seva girocleta, i és que em sembla que parlem avui de dinosaures. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
On doncs, pares aquesta hora?
Avui parlem de dinosaures, i per parlar de dinosaures no hi ha lloc millor on fer-ho que el Cosmocaixa, a Barcelona, al Museu de la Ciència. Doncs resulta que des d'avui es pot veure, atenció amb el que diré, perquè és impactant, ja només la frase, ja només imagineu-vos veure-ho després, eh? Des d'avui es pot veure una rèplica del dinosaure més gran del món descobert fins ara.
Ep, compte això, eh?
És, us aviso, al·lucinant. O sigui, impressiona moltíssim, perquè us en feu una idea, són 38 metres de llarg, de punta a punta d'aquest dinosaure, o sigui, mesura 38 metres. Per observar-lo bé, s'han de pujar dos pisos, saps? O sigui, està com a l'altura de dos pisos, 38 metres de punta a punta, i es calcula que podria arribar a pesar unes 70 tones.
Mèrit,
és una bestiesa.
Mare de Déu.
Llavors, aquest dinosaure, el que forma part és d'una exposició que s'inaugura avui, que es diu Dinosaures a la Patagònia, i aquesta exposició és, sens dubte, una de les mostres estrelles, podríem dir, de la temporada del Cosmocaixa, que el que fa és repassar l'evolució dels dinosaures de la Patagònia argentina. Que ara en parlarem de per què la Patagònia argentina era un territori tan ric en dinosaures, per dir-ho d'alguna manera. El dinosaure, evidentment, és ve d'una espècie que es diu, ara ho direm bé, potser m'aniré equivocant perquè el nom no hi estic molt acostumada, amb aquests noms científics, però es diu Patagotitan Majorum.
Mira, sí, el
Patagotitan.
Dels titans, el més gran, el Majorum.
Exacte, ja exactament. Està. Va viure fa, calculen, fa uns 100 milions d'anys. Efectivament, no ens n'hem creuat cap pel carrer, ni nosaltres ni els nostres avantpassats més propers. Llavors, entre moltes altres coses que es poden veure en aquesta exposició, perquè a part d'aquest Patagotitan titànic, també hi ha 12 dinosaures més exposats a la mateixa espècie, i a banda, una cosa que també impressiona molt és que s'exposa un fèmur real.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Un fèmur real d'aquest Patagotitan, eh?
No d'aquest exactament, sinó d'un de la mateixa espècie, però clar, és molt important el fet que sigui real, perquè una cosa és, són les rèpliques, que de la mateixa manera impressionen, però clar, és que podem veure a dia d'avui un fèmur real, o sigui, un os, del que va ser un dinosaure de fa milions d'anys, i és el poder, no?, de la ciència, de la història, i de tot plegat, de com podem estar tocant, no perquè està prohibit tocar-ho perquè el faríem malbé, però com podem estar davant d'una mostra tan, tan antiga. Per explicar tot això, per entendre el que suposa i perquè ens apropi una mica al món dels dinosaures, estic acompanyada avui, Joan. Al meu costat tinc el director del Museu Cosmocaixa, Valentí Farràs.
Bona.
Valentí, molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies per estar aquí, cobrir aquesta posada en marxa d'aquesta exposició que organitzem amb el Museu Paleontològic Egidio Feruglio de la Patagònia, de la ciutat de Trelew. I deies una miqueta per què la Patagònia, no? La Patagònia, pensem que en el moment en què l'era mesozoica, en el període del Cretaci, els continents no existien. El que hi havia era un sol continent. I la Patagònia actual estava enganxada amb la resta, estava més o menys situada al costat d'Àfrica. I en aquell moment doncs, hi havia uns selves, boscos, una frondositat tremenda, no? I sembla ser que això va ser el que va propiciar l'ambient perquè sorgissin aquest tipus d'animals tan espectaculars com hem vist aquí amb aquest Patagotitan Majorum, que menjava 130 quilos de menjar cada dia.
Cada dia 130 quilos de menjar.
Exacte, i per això doncs, creix tant. I a més sembla ser que hi va haver un tipus de flors que van sorgir en un moment determinat i que tenien unes propietats doncs, molt alimentícies i que van permetre que creixés. Però aquest dinosaure, ja quan neix, el primer any, El primer any guanya 2.000 quilos.
El primer any? Clar, sí. A veure, quina edat té aquest?
Aquests dinosaures s'estima que podien viure 50 anys. Aquests dinosaures que tenim aquí, segons explicava ahir el José Luis Carballido, que és la persona que és investigador, paleontòleg, i que va ser el codescobridor d'aquests animals, aquest exemplar que tenim no és un exemplar que estigués al final de la seva vida. És a dir, aquest que tenim és un adult jove que encara estava en fase de creixement. És a dir, encara podia créixer una miqueta
més. Sí, encara podia fer més de 38 metres i passar més de 70 tones.
Sí, que podia ser doncs, el que seria equivalent a una... Si ho comparéssim amb una persona, no? Seria l'equivalent a... el que podríem dir una persona que tingui 18, sabem que encara hi ha gent que entre els 18 i els 21 anys encara pot créixer, no? Doncs aquest dinosaure encara estava en l'última fase de creixement i això és el que han pogut analitzar a través del creixement dels ossos que van amb els mètodes científics que ja tenen molt provats, no? O sigui que és una exposició molt recomanable perquè es pot veure l'exemplar, com deies molt bé, més gran, l'animal que ha viscut a la Terra fins ara més gran. No sabem si en podem descobrir algun altre en el futur, però en aquest moment aquesta oportunitat hi és. I, a més, aquesta exposició, amb la riquesa dels jaciments de la Patagònia, el que permet és veure tota l'evolució dels dinosaures que van viure entre fa 230 milions d'anys i fa 66 milions d'anys. I a baix hi ha exemplars en aquesta exposició que permeten traçar tota l'evolució dels dinosaures herbívors i dels carnívors. Per tant, és un imperdible. Ja diem que Cosmocaixa és la casa dels dinosaures i que està tothom convidat a poder-los visitar.
Mira, si et sembla bé, Valentí, anirem comentant algunes curiositats, perquè jo abans de fer l'entrevista he baixat un moment a l'exposició contemplar el Patagó Titan i tots els altres dinosaures que hi ha. Hi ha dues coses que... Per començar, m'agradaria comentar. Deies que el Patagó Titan podria arribar a menjar 130 quilos al dia. Però pot ser que m'hi hagin explicat que no mastegava?
Bueno, aquests animals, igual que fan molts ocells, a vegades combinaven el que era la ingesta directa, no?, amb mastegar després, agafar algunes pedres que els ajudessin amb la digestió, no?, però aquest animal anava menjant vegetals, fruits, etc, i ja has vist el cap que té, que no és un cap massa gran, i per tant, doncs, estimem que devia estar menjant pràcticament moltes hores. Pràcticament,
tot el dia menjant el Patagó Titan.
Mentre estava despert, segurament menjava molt sovint, sí.
Mare de Déu, 130 llavors, quilos, sí. I jo em queixo del meu gat, saps?
No, 130 quilos. I això que comentava en Valentí és molt interessant perquè el cos del dinosaure és enorme, impressiona moltíssim. Clar, fa 38 metres de punta a punta i el cap, jo no crec que arribi a mig metre o un metre, no sé, però és molt petit comparat amb el cos.
És una característica dels herbívors, de fet. Els herbívors tots tenen el cap petitó perquè van menjant vegetals i, per tant, no necessiten fer una queixalada molt forta. En canvi, a la mateixa exposició hi tenim el titanosaurios, no? El tiranosaurios. Aquest seria el que realment, ja has vist la boca que té, no? Té una boca amb moltes dents i que realment té una capacitat d'obrir aquesta boca molt àmplia perquè aquest és carnívor. Els carnívors tenien... L'evolució fa això, és a dir, segons els hàbits que tens tu, segons el que fas, doncs vas evolucionant d'una manera o d'una altra. Els carnívors tenien un cap enorme. Hi ha un gigantosaurus que és una boca que hi cabem pràcticament sencers nosaltres, no?
Ara ho comentava Valentí, que a mesura que ens anem especialitzant, doncs l'evolució va de la nostra mà, i també és cert que m'han comentat que els dinosaures, com més estret tenen el cap, vol dir que estan més especialitzats, és a dir, que ja no... Si tenen el cap molt gros, molt ampli, és un... Mira, vaig a menjar el que em trobi pel davant. En canvi, com més estret tenen el cap, doncs vol dir que estan més especialitzats.
Bueno, vol dir que han fet una evolució cap al seu estil de vida, no? I n'hi ha alguns que fins i tot tenen, doncs, alguns carnívors que tenen aquí al costat dels ulls i tenen un orifici que els hi permet accentuar la seva capacitat olfativa, no? Per intentar rastrejar altres animals, o fins i tot n'hi ha alguns que són... que el que fan és menjar animals morts, no? I aquesta capacitat olfativa i aquesta especialització, pensem que és una espècie que ha estat durant més de 160 milions d'anys en el món. Per tant, han tingut la capacitat de poquet a poquet, anar-se adaptant a aquesta especialització que apuntaves.
I ara Joan, que Joan agafa paper llibreta, sí, o apunta bé mentalment. Coses, eh? I tots els que ens estigueu escoltant, perquè a mi aquesta frase me l'han dit abans quan estava mirant l'exposició i m'ha quedat completament gravada perquè encara hi penso i encara hi dono voltes. Ara en Valentí Ferràs, el director del Cosmo Caixa, ens comentava que els dinosaures han viscut 160 milions d'anys, sí, al nostre planeta. Llavors resulta que nosaltres, els humans, estem més a prop del tiranosaure rex que no pas el tiranosaure rex dels primers dinosaures que hi van haver.
Ep, bona.
És una reflexió que està molt ben feta, perquè de fet els dinosaures s'extingeixen fa 66 milions d'anys, per tant, només ens separen dels dinosaures 66 milions d'anys. En canvi, del primer dinosaure de fa 230 milions d'anys, el 66, hi van aquests 164 que dèiem abans, per tant, del primer dinosaure, que a més n'hi ha a baix, que es veuen aquells exemplars que són més petitons, no?
Són molt petits, s'ha de comentar, sí, o sigui, molt petits.
Són de 10 quilos, pesen 10 quilos, però que ja són... Ja es veu, ja s'adivina, doncs, que s'assemblen el que és omnívor ja s'assembla més als carnívors i el que és herbívor ja s'assembla més als herbívors, que l'evolució va fent el seu camí i realment doncs, s'aprèn moltíssim. Però aquesta exposició també s'aprèn moltíssim sobre l'evolució de la Terra, sobre l'evolució dels ecosistemes, quin paper té cada espècie en cada moment... I tenim una oportunitat molt... Al Cosmo Caixa ens guiem doncs, perquè explicar la ciència, i explicar dinosaures és explicar ciència, i fer-ho amb moltíssimes activitats. O sigui, a part d'aquesta exposició, que la visitarà moltíssima gent i que està molt ben muntada des del punt de vista que, si t'hi has fixat, doncs, cada dinosaure el pots veure des de tots els punts de vista. Mm. Li pots donar la volta, pots mirar la boca, pots mirar els ulls, pots mirar per sota... Pots mirar...
Inclús des de dalt, des per exemple, dalt, el pata batitant.
Per tant, te'n pots anar amb una noció molt clara de cada un d'aquests animals. Si després això ho pots complementar amb les activitats que fem, perquè fem activitats pel públic escolar adaptada a cada nivell.
Hi havia molts nens aquí, molts nens petits, perquè ara hi havia visites, sí, escolars, exacte, i estava acompanyada d'una bona colla d'escoles.
Jo crec que totes les escoles han d'aprofitar aquesta exposició, perquè realment no hi ha masses ocasions de tenir-ho, i a més hem preparat visites pels més petitons de 4 a 7 anys. Especialment per ells, o sigui, adaptat al contingut i al joc i el que fan per entendre i aprendre, no? Després els de 8 a 12, després els de 12 a 18. Després tenim un programa del planetari que ens porta al Cretaci. I ens porta al Cretaci, que és l'últim moment en què van viure els dinosaures i com arriba el meteorit que va impactar la Terra i que va provocar la gran extinció. Cuidado, que no es van extingir els dinosaures. Els tenim entre nosaltres, però van fer una evolució... un altre cop, de molt grans a molt petits, perquè les aus actuals són els dinosaures d'abans.
Sí, a dia d'avui hi ha dinosaures, convivim amb dinosaures.
L'evolució dels dinosaures són les aus actuals. Tot això es pot veure en aquestes activitats i per les famílies, els caps de setmana, quan siguin els períodes de vacances, perquè aquesta exposició la tenim fins al 2 de juny, també hem preparat...
Fins al 2 de juny, ja ho recordem, Patagotitan, els dinosaures de la Patagònia, es podrà veure fins al 2 de juny.
Tenim 7 mesos per davant i hem preparat també visites pels més petitons de 4 a 7 i de 8 a 12, quan vinguin amb la família, i tallers. Un taller que, per exemple... pots crear un paleoambient, que en diem. És a dir, aquests nens i nenes de 8 a 12 anys podran venir i amb fòssils, amb altres restes biològiques, amb materials i recursos digitals, podran crear l'ambient en què van viure els dinosaures. O un altre que podran, amb els més petits, podran anar amb un sorral, com si fos un camp d'excavació, i podran descobrir els fragments de dinosaures, podran veure els ossos, podran fer molles, hauran de deduir, hauran de veure el que han trobat, què és un fèmur o és una altra cosa.
Arqueòlegs per un dia, no?
Exacte, arqueòlegs per un dia, i a més hem preparat també per aquelles famílies que vulguin tenir una immersió organitzada i que puguin tenir una experiència que ja els hi preparem. És a dir, tenim el concepte d'experiència dia juràssic, experiència petit paleontòleg o experiència petits exploradors. I això que fem és agrupar activitats i la gent quan ve, doncs amb una sola compra, ja compra tota l'experiència que pot durar un dia. No? També tenim uns tallers d'il·lustració científica, aquells que els agrada dibuixar, que somrin a la web de Cosmo Caixa i que s'apuntin, perquè realment et permet, a partir dels esquelets que hem vist, acompanyat d'un especialista en il·lustració científica i que, a més, l'exposició també ens explica moltes coses amb motlles que han quedat impresos a les pedres, les textures de la pell. Els colors encara no els podem saber del tot, però podem ja, a través d'aquests experts d'il·lustració científica, agafar el que hem vist amb aquests esquelets i, amb el dibuix, donar-li vida, és a dir, pintar la pell, donar-li les textures, els colors, etc. No?
Jo crec que em quedaré al Cosmo Caixa, perquè amb totes les activitats que acabes de dir m'hi puc estar uns quants dies.
Sí, pots quedar uns quants dies i, a més, jo recomano que la gent, doncs, com que està 7 mesos, doncs poden venir un dia, veure-ho d'una manera, poden tornar a venir un altre dia, veure-ho d'una altra, fer unes activitats una altra vegada, i pels adults, avui, aquesta tarda, aquells que ho estiguin escoltant, a les 7 de la tarda, aquells que tinguin interès, que vinguin, perquè tenim el José Luis Carballido, que és qui va descobrir aquest exemplar de Paratagotitan, estarà amb nosaltres a les 7 de la tarda i farà una conferència en la que explicarà els jaciments de la Patagònia, com han treballat, totes les característiques d'aquest dinosauri, amb moltes anècdotes que els han passat durant l'excavació. Pensem que és un treball de 3 anys d'excavació i 2 anys en el laboratori per arribar a poder analitzar aquests animals. Van trobar restes de 6. Amb aquestes restes de 6 es pot composar un animal sencer. I quan parlem de rèpliques, jo el que també m'agrada explicar que són rèpliques úniques. O sigui, quan parlem de rèplica, què fem? Si trobem ossos amb aquest valor patrimonial, és millor que estiguin conservats, però de rèpliques d'aquest dinosauri només n'hi pot haver una, que és aquesta, que s'ha fet amb els motllos d'os per os de l'autèntic. Per tant, tenim una rèplica única o una rèplica autèntica.
Valentí, deies que aquesta exposició es podrà veure fins al 2 de juny. Llavors el Patagotitan farà una mena de gira, perquè amb lo gros que jo no sé com es transporta d'un lloc a l'altre.
Bueno, aquest ha tingut de venir en 2 contenidors transoceànics i va amb les peces separadetes, i llavors aquí hi han hagut tots els paleontòlegs del Museu Egipcio Ferruglio que han treballat durant setmanes per muntar-los. Quan haguem de fer el trasllat, ho haurem de fer igual, aquesta exposició, a l'estiu que ve, un cop tanqui aquí, el juliol del 24, estarà a Madrid. I després estarà, doncs, a la resta de ciutats que tenim Caixa Fòrum per tornar...
Tornarà a Barcelona, el Patagotitan.
A Barcelona d'aquí 3 anys i quedar-s'hi per sempre.
Boníssim. Digue'm.
Deia, mira què t'hem posat per saber aquesta notícia que tornarà a Barcelona, això. La banda sonora imprescindible, Jurassic Park.
Imprescindible. Ens quedem amb aquest titular, no, Joan?
Home,
el Patagotitan ha arribat per quedar-se a Barcelona.
Ara. Escolta'm, moltíssimes gràcies a Valentí Farràs, director del Museu de la Ciència del Cosmo Caixa, per parlar-nos d'aquesta exposició impressionant, Dinosaures de la Patagònia, que es podrà veure fins al 2 de juny de l'any vinent, del 2024, avui a les 7 de la tarda, com ens deia mateixa Valentí. Doncs amb aquesta conferència també tindrem la persona que va descobrir aquest Patagotitan que podem veure al Cosmo Caixa. Gràcies, Olma, que vagi molt bé, eh?
Moltes gràcies i moltes gràcies, Valentí.
Moltes gràcies a vosaltres, ja sabeu, Cosmo Caixa és la casa dels dinosaures i podeu venir sempre que vulgueu.
Adéu, Joan, fins després.
Fins ara, que vagi molt bé. Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa REC quan queda un minut per arribar a les 11. A les 11 del matí a la caravana, on són les dones? Amb Núria Ros, però també amb Marta León, psico-neuroendocrinòloga, experta en salut hormonal femenina. I saludarem també a Ezio Oliva, el cantant que ens presentarà el seu darrer single, Mal Amor. Tot això passarà a la caravana, però a partir de les 11. Fins ara.